Bé, bona nit. Jo, de fet, faig repetició de la jugada, perquè el dia 4 d'octubre vaig fer la presentació de la reedició acurada de la ciència general, de Concepte General de la Ciència Catalana, doncs hi ha les conclusions que vaig treure de la lectura, doncs ara les exposo d'una manera més sistemàtica, amb algun afegit. Per cert, hi ha un afegit molt important, que és la publicació dels dietaris de l'Hostalric, on l'any 18 queda molt clar com l'Horts està en decadència i l'Emergent és el Pujols. És a dir, que rebla encara una mica la meva hipòtesi. Però és que surt Altafulla, perquè va ser amant de la filla de Balcells, que està enterrat a Altafulla, del llatinista. A mi l'Estefaneria saps que m'agrada molt. Però ja has fet un bon índex onomàstic i llavors està molt fàcil, no? Bé, jo al final, el text que he enviat, que he lliurat, he posat un interrogant, més humil, no? Pujols esperonant Eugeni d'Ors, com a interrogant, no? Si és més hipòtesi, podem dir que és més obert i tampoc és que enmollis tant, no? I és més de Pujols, perquè no acabem d'aclarir res, no? En aquell moment, i ara ho faig ja de manera sistemàtica, penso que, primer, el que és evident, com Pujols critica la filosofia d'Eugeni d'Ors, publicada fins al 18. Publicada fins al 18. Com ja vaig dir l'altra vegada, la nova versió que hi exposa del noucentisme. Però sobretot, jo penso els gelos que li van agafar de la manera que va exposar el Ramon Llull, el Pujols, en la seva obra del 18. Comencem per aquí, per la relació d'alguna manera exclusiva que tenia Eugeni d'Ors amb Llull i que li xafa d'alguna manera el Pujols. I aquí apareixerà l'aportació de mossèn Salvador Bové, que va comentar una persona que em sembla que ara ha marxat, que va estar aquí, suposo, no gaire temps, el 98, i que, déu-n'hi-do, el 1904 em sembla que publica la Filosofia Nacional de Catalunya i després el Sistema Científic de Llull, de l'Ars Magna, 10 anys abans que el llibre del Concepte General. Esclar, l'Eugeni d'Ors, en un text que pedagògicament el trobo extraordinari, una glossa del 30 de juny del 15, ell es presenta com el que segueix la feina de Llull i que les glosses no són res més que un continuat homenatge a Ramon Llull. I llavors ell, amb tot el contrari que és l'estil de Pujols, fa una síntesi enllaçada pràcticament per picar el marbre, perquè no és que ni sobra ni falta cap síl·laba. Diu, Llull és la filosofia en llengua materna, de cara al poble, segons actualitats presents, podem afegir palpitacions del temps, amb l'arquitectura de la ciència i l'arquitectura de l'acció. Retenim la paraula arquitectura de la ciència. En ardència discutidora, pedagògicament, peregrinament, resseguint els camins de l'europitat, entès en el sentit de nacional, més alhora. Jo aquest nexe del Eugeni d'Ors el trobo tan preciós, aquest però alhora, que després veurem que és el principi d'ironia, el principi de participació, cercant el candent a Roma o a París. Esclar, resulta que l'any 18, 3 anys més tard, aquesta glossa, tan reveladora i tan autocomplent com era el Pantarca, resulta que, esclar, el Pujols ens fascina amb una descripció en què m'imagino que manllevant del text de 10 anys abans, del seu iniciador, quan tenia 16 anys el Pujols, aquí a Martorell, doncs hi figura 5 figures dibuixades i impreses de l'Art Magna. És a dir, l'arquitectura de la ciència. Jo penso que l'etat de gelosia de l'Ors devia ser considerable. Jo penso, i és que jo els gelos, com que crec que molt Shakespeare, diuen que és el fonament de tot, no? Llavors, esclar, s'ha trobat amb que li ha passat la mà per la cara pel que fa al coneixement de Ramon Llull. Anem ja a l'altra idea, que és la de el que entenen per noucentisme l'un i l'altre. El noucentisme de Pujols és trinitari. Hi ha la feina dels grecs, que ha estat assentar les belles arts i per tant l'estètica, la feina dels romans, que ha estat fixar el dret i per tant l'ètica, i els catalans ens correspon doncs, la versió definitiva de la filosofia, però entesa en la humilitat, o com diria l'Enric Juliana, la modèstia del concret conegut, sense buscar les essències, és a dir, la subpèptica. Llavors, ell diu, ens ho promet, sobretot ens explica tots els antecedents, tots els camins errats, amb aquest estil tan, i sempre m'agrada dir-ho perquè és el que deia l'Eugeni d'Ors de Pujols, de flux mental sense aturador, és a dir, com el James Joyce, i llavors el senyor, jo vaig comentar el 4 d'octubre, el senyor Pujols, amb tot el seu tom, l'únic que ens ofereix és uns paràgrafs, evidentment un sol paràgraf, i dins d'un paràgraf de la pròpia elaboració seva d'aportació a la subpèptica. Jo m'he pres la molèstia, per si algú li interessa, de fer-ne com a professor d'institut que sóc, un esquema, en 7 frases curtes, que evidentment, és clar, si haguéssim de fer el llibre de Pujols amb aquest sistema d'exposició, faríem l'Enciclopèdia Catalana, no? Vull dir, sembla bastant, bastant evident, no? Bé, llavors, així com doncs, el Pujols s'ha proposat ser la tercera part de la combinació de la filosòfica, quan ja tenim l'herència del dret romà i de les belles arts gregues, l'Eugeni d'Ors és molt més modest. A mi m'agrada molt el títol que l'any del centenari, el 1981, em sembla que va ser la tesina d'una persona de Sant Martí Sarroca, del Carles Garriga, que és un llatinista, i que el llibre es diu La restauració clàssica d'Eugeni d'Ors. Em sembla que és molt precís. I llavors, per mi, la cita més preciosa d'Eugeni d'Ors, més permet jugar bastant a classe, per definir l'ideal noucentista de simple, de restauració, no d'aportació, d'Eugeni d'Ors, és aquesta frase extraordinària. Així com les estàtues gregues constitueixen el motlle definitiu de la bellesa plàstica, així la ciutat, també grega, i diu en llatí, no diu polis, va ser el motlle definitiu de la bellesa social. Hi ha una bellesa plàstica, hi ha una bellesa social. Més colors. El noucentisme de Pujols ens vol convèncer, mig en broma, mig en sèrio, com sempre, que nosaltres, els catalans, serem igual que els grecs, igual que els romans. I, evidentment, aquesta és una notable divergència. Però, és clar, el que va ferir l'Eugeni d'Ors, i suposo que el va ferir més pel que van comentar que deia, no pel que va llegir ell directament. Jo m'imagino que la ponència que ve després de la ignició, doncs sortiran tota una sèrie de cites, aquí se'n poden triar unes quantes, no? Diu, home, per mi la més forta és aquesta, diu, si hi ha una nació, l'Ors, si podia considerar estranger, era precisament a Catalunya. Home, el Pentarca, l'home que aquella època, això ho estudiava al Martí, sembla que tenia 15 càrrecs, o sigui, difícil era saber quin càrrec no tenia l'Eugeni d'Ors, Vull dir, era difícil, no? Llavors, resulta que el que era el cap de tots els aspectes culturals, tan organitzatius com pròpiament doctrinaris li diguin que és el més estranger a Catalunya, em sembla que, bueno, parlant amb cinc plates no va patar els collons, la veritat és que em sembla molt fort. Diu, en canvi, a qualsevol altra nació el tindríem per fill propi. O sigui, a França, a Anglaterra, a Alemanya i fins i tot a la Grècia per l'antiga. Bé, diu, les poques idees catalanes li venen de perquè és un home racional, però se l'hagi jugat a la taula del joc del nord d'Europa. Bé, n'hi ha més, suposo que després el company que ve després en parlarà més, i evidentment, doncs, esclar, l'home plou sobremullat. I aquesta és l'aportació dels dietaris d'Estalric que acaba d'editar amb tota la cura el Manel Jorba. Perquè resulta que el 1918, doncs, el senyor Estalric, que per cert li ofereix una feineta totes les hores, l'Institut d'Estudis Catalans per les edicions, el Eugeni d'Ors, diu, l'Ors, el 3 de novembre del 18, l'Ors, en la seva filosofia, prescindint de molts aspectes fecundíssims, serà infructuós per Catalunya. En Pujols, ben altrament, està orientat dins la tradició catalana i podrà reeixir, Tuixé. I per acabar d'aclarir la situació de debilitat i de decadència, ja el 18, que expressen aquests dietaris, de l'Estelric diu, d'ençà que l'Ors és un personatge influent i senyor dispensador de beneficis, com els catedràtics, no? Diu, tots són, soc agregat d'institut, tots els empleats me'l parlen d'ell, i això contents foren els seus panegiristes o deixebles. Llavors aquí ja és el millor, la millor premonició de que abans de que la defenestració del Puig i Cadafalch, el tirant al zuelo, que deia Eugeni d'Ors, doncs s'estava acostant. Però estem al 18, a l'estiu del 18. Dius, l'Ors sembla que va dret a la catàstrofe. No té amics. Els que eren considerats com a principals deixebles, López Picó i Ferran Mayoral, l'ataquen ja públicament. Llavors explica la causa, que evidentment és l'antítesi de temperament del Pujols. L'Ors pagarà segurament molt cara sa manca de vibració cordial. Llavors, Eugeni d'Ors, jo tinc la hipòtesi que reacciona, un gall és esperonat per un gallet, d'acord? O el gall potser és més susceptible als cops al fiblada de l'esperó que dels que no són galls, no? Llavors jo proposo que ell reacciona amb el seu quart, amb la seva quarta proposta filosòfica, que per mi és la sòlida, i que junt amb el que després hi podria afegir del que és l'Àngel, penso que són les contribucions a la filosofia universal, ho dic des de la meva condició de mater, és a dir, que s'ho estima, d'Eugeni d'Ors. El Pujols presenta la teoria de l'arbitrari, en què diu, pel geni d'Ors, segons aquesta teoria, fins i tot l'ètica s'ha de subordinar a l'estètica. Una cosa, si és elegant, ja és bona. La segona opció és aquella tan farragosa de la forma biològica de la lògica, i que el Pujols la liquida molt bé, dient que no deixa de ser una tendència germànica de la filosofia de la voluntat. Terrible, la filosofia de la voluntat, eh? Terrible. Terrible, eh? La filosofia de la voluntat, aviso. La filosofia de la voluntat és terrible. Sobretot si ve d'Alemanya. I del Folsgate, que això fa molt de mal. Després la tercera és l'aportació de l'home que juga i treballa, i llavors el Pujols l'estudia, l'acolleix, la comenta i diu que concilia Nietzsche o cristianisme. I llavors fa un joc molt pedagògic de la tercera filosofia d'Eugeni d'Ors en un joc d'antinòmies i, per tant, de dualitats. Que en aquest cas no hi ha participació ni ironia, sinó que són una cosa és una cosa i l'altra és l'altra, una dialèctica constant, d'oposicions. Hi ha la realitat, que està feta de resistència, de maldat i de matèria, i per altra banda, en compte de la realitat i com a opció, hi ha l'albir, jo entenc que és el judici, que és la potència contra la resistència o bé contra el mal, i això que no pot aguantar el Pujols és l'esperit contra la matèria. Llavors arribarà la quarta contribució d'Urciana, que és la que després ha estat divulgada pel llibre i la publicació, primer l'Escorial de l'Aranguren, però que jo tinc la sort de tenir en aquest magnífic exemplar. Perquè el vaig heredar de l'Antoni Sabater Mill, que era l'Ocià de Vilafranca, a través del seu net. Llavors, la doctrina de la intel·ligència està editada a la tardor del 26, el número 3 dels quaderns de Ciència i Cultura, que codirigia amb Gregorio Marañón, a un editorial que es deia La Lectura de Madrid. I el títol és una primera lecció de filosofia i que inclou, i que és el que ens interessa a nosaltres, un apèndix esquemàtic sobre l'utilitat de l'intel·ligència. Em permeto una digressió molt de tipus Pujols, perquè resulta que, si mirem les publicacions de llibres d'aquesta col·lecció, vet aquí que el número 3, Romans, és Eugeni d'Ors, aquest que ara comentarem, i el número 2, és d'aquesta que no hagi vingut l'Enric Casasses, diu Gordos i Flacos. Sí, és molt curiós, eh? I he pensat automàticament, l'altre dia érem tots, no? Gordos i Flacos està d'actual del problema de la patologia del peso. per la part que ens correspon. Aquesta és una digressió de Pujols, perquè és que, a veure, si Pujols no ens fa riure, és que no l'ha entès, eh? O sigui, el Pujols, jo la veritat, m'agradaria fer un exercici d'estil del Pujols, però esclar, llavors seria terrible. Perquè, esclar, per definir un paràgraf de text hauríem de fer 60 minuts, no? Llavors, a la seva doctrina de la intel·ligència, ens diu ben clar que ell l'elabora entre el 1917 i el 1921 al Seminari de Filosofia de Barcelona. Evidentment, el 21 és de Fenestrat. I llavors l'exposa a Còrdoba. A Còrdoba. Sí, em sembla correcte, sí. Llavors, i definitivament, aquest busclet del 26. Evidentment, si parlem del 17-26, podem parlar de reacció al 18. Realment enlluerna l'esquema de la doctrina d'intel·ligència de Dolors. Llavors diferencia la raó que es dedica al coneixement científic i l'intel·ligència que es dedica al coneixement filosòfic. Llavors ell fa un esquema absolutament trinitari del que sigui. Primer, en lloc del món de només de l'esperit i de la matèria, parla de, primer, el món de la dialèctica, que és el món de la intel·ligència, el tractat de la intel·ligència. Després, el tractat de la naturalesa és la física. I el tractat de la psicologia, de l'esperit és la psicologia. Llavors, del material espiritual del Pujols hem passat a l'ordre trinitari. Llavors, cadascun dels tres tractats reclama tres estudis. Llavors, els tres estudis que reclamen la naturalesa i l'esperit estableix un nou esquema trinitari. Allò necessari, que és la mecànica, tant de la física com de la psicologia. Allò contingent, que és l'antròpica, és a dir, la tendència al desordre. I em sembla meravellós que allò que crea tant la naturalesa com l'esperit se'n diu la poètica. Això, evidentment, ho va divulgar molt bé als anys 40 l'Aranguren, però això ve d'aquí. Llavors, a cadascun dels tres estudis de la dialèctica també tenen tres vessants. I aquí és on apareix, per mi, el més genuïna de l'aportació d'Eugeni d'Ors, que deu, en el fons, a l'esperonada del Pujols. La teoria dels principis. La teoria dels principis hi ha la famosa reforma kepleriana de la filosofia. Kepler, sembla que se'n va adonar que es movia per elipse, no per cercle. Idea molt interessant, eh? No hi ha un focus únic. No hi ha una centralitat única en res, sempre hi ha dos focus. I aquests dos focus de la reforma kepleriana són, no és poca cosa, si el concret de la sumpèptica renunciava a les essències, doncs l'Eugeni d'Ors no es queda curt. Renuncia al principi de causalitat, tot fenomen és el fenomen d'un altre, i el més, penso, és una gran aportació a la tolerància democràtica i al debat democràtic. Tots som alhora a més menjar. El famós principi de participació i d'ironia. Aquest, repeteixo, nexe, més alhora. Arribat a dir que José Antonio era José Antonio més alhora Pi Margall, això ho té escrit, eh? Sí. Llavors, en definitiva, aquesta és la funció que penso que va tenir el Pujol sobre el desenvolupament definitiu de la filosofia d'Eugeni d'Ors. Per tant, allò que hem escoltat fa un moment de dir quan ell havia acabat, no. O sigui, en el fons, el Pujol es va fer començar amb Eugeni d'Ors. I llavors, perquè veiem l'antítesi d'estils, resulta que, si nosaltres volem localitzar a l'esquema el principi de funció exigida, que substitueix el de causalitat, és l'epígraf 1, romà, B, alta, B, baixa, 3. Eh? O sigui, tipus guai aquesta lògica. I el principi de participació és l'1, romà, B, alta, C, minúscula, 3. Com podem veure, hi ha una antítesi entre la posició de l'Ors amb la de Pujols. I m'agradaria acabar també connectant amb, amb els nexos que ha establert el treball, que per Eugeni d'Ors, Pujols era una persona intraduïble, d'una sintaxi més recargolada que la del Joyce, perquè és irònicament pomposa. El troba que és una persona singular i inquietant, i llavors fa una llista de 7 cracs. Però els cracs són els de els apassionats per la unitat. Primer crac, Llull, i Camnitz busca la unitat científica. Tercer crac, la unitat religiosa, Vicenç Ferrer. Crac polític, Prim. Crac acadèmic, Antoni Rubió i Lluc, perquè els siguin 7 fa tots ells dos, no? I és, és una mica la conclusió. Per cert, entrant en diàleg amb el que he explicat sobre les teories angèliques, a mi em sembla que, la sobreconsciència, l'àngel de la teoria de la personalitat d'Eugeni d'Ors, fa un capgirament de Freud d'una manera extraordinària. En Freud hi col·loca el superego, la instància castradora de la influència social sobre l'individu, sobre el jo, ben interioritzada, ell hi col·loca la vocació, hi col·loca l'àngel. O sigui, és una afirmació del jo sobre el superjo. Per cert, la persona, suposo que ja us coneix, que ha desenvolupat esquemàticament la teoria de la personalitat de l'Eugeni d'Ors és un fill, el falangista, que era arquitecte, el Víctor d'Ors. Té un llibre de la Labor, que hi ha un esquema extraordinari, i encara es veu millor, no? com hi ha aquesta substitució de la idea de superego per la de vocació de l'àngel. Llavors, esclar, tenim que l'Eugeni d'Ors s'ha carregat el principi de casualitat, s'ha carregat el principi de contradicció i s'ha carregat el superego. És bastanta feina, eh? O sigui, pel principi dels epifenòmens, de la ironia i participació i per la idea de la vocació i de l'àngel, no? Més això.